el tancament de l'oci nocturn per contenir la pandèmia, els botellots han anat guanyant presència als espais públics de les ciutats. A Sabadell hi va haver de massius durant totes les nits de festa major, i aquest darrer cap de setmana n'hi ha hagut un de grans dimensions a la Universitat Autònoma de Barcelona, que ha involucrat a més de 8.000 persones i ha provocat danys per valor de 50.000 euros. Però per què hi ha aquests botellots i, sobretot, què fa que els joves hi prenguin part d'aquesta forma tan massiva? En parlem al Cafè de la Ràdio conversant amb José Ramón Ubieto, psicòleg juvenil. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Comencem pel principi. Per què s'han convertit en massius els botellots?
Bé, els botellons són una pràctica molt antiga, no ha nascut ara la pandèmia, no? Ja fa molts anys que els venim observant i a l'inici tenien una doble funció o responien a una doble causalitat, no? D'una banda, era una pràctica que es podien permetre adolescents i joves que no tenien prou calés per anar a un joc d'oci, no? On les copes eren més cares. Aquesta era una raó. Però n'hi havia una altra, també. I és que els botellons els donaven una llibertat que no tenien en un joc tancat o en un joc on podien ser vistos, no? Vistos per altres adults, vistos també per altres joves. És a dir, que aquesta barreja entre un low cost i una privacitat era un estímul que facilitava tot aquest tipus d'esdeveniment, no? Per què han continuat a la pandèmia i per què s'han fet més grans fins i tot a la pandèmia? Bueno, jo crec que també s'afegeix aquestes dades que ja teníem, s'afegeixen potser dues noves, no? D'una banda, és que veiem un fenomen que podríem dir que té a veure amb la psicologia de les masses i de les multituds, no? I és que cada vegada més tothom vol poder dir allò de jo també vaig estar o vaig ser allí, no? Fixeu-vos que no només són els botellons, no? Aquest estiu hem observat com hi ha hagut llocs com a Menorca i altres llocs turístics, el Pirineu, etc., on hi havia molta gent, i on la gent es concentrava massivament en platges, en festes, en esdeveniments a vegades artístics, polítics, és a dir, la gent li agrada ser dins d'una multitud. I això té una explicació des del punt de vista psicològic, no? I és que quan som dins d'un grup molt gran tenim alguns beneficis que no tenim quan estem més aïllats, no? Un benefici és que ens sentim una mica més com formant part d'algun esdeveniment important, no? Del qual després podrem dir eren molts i jo també hi era, no? Aquesta mística de la xifra, de que són molts i que tu has viscut aquella situació, és un estímul, que els botellons també ho comparteixen, no? Com tu dius, aquest que hi ha hagut a l'Autònoma, també a Madrid i a altres llocs, no? És a dir, que hi ha un benefici de reconeixement de que tu estaves allà, comptaves, malgrat que al final comptes com una xifra només, però tens la il·lusió de comptar, de que estaves allà, i a més, és una satisfacció perquè veus, saltes, fins i tot baralles, insultes, és a dir, fas totes les activitats que un pot fer dins d'una multitud, no? I d'altra banda, l'altra raó que justifica o que explica, més que justifica, que explica per què aquests botellons estan en augment, és perquè la pandèmia, evidentment, ha generat també una necessitat de reunir-se, de concentrar-se al marge de la llei, perquè la llei ha estat restrictiva durant molt de temps i no ha permès aquest tipus d'activitats. Llavors, el botellón és com una paradoxa, perquè d'una banda, ara pensem que pot ser un perill per el contagi, però d'altra banda, el botellón és a l'aire lliure, no? Amb la qual cosa, diguem-ne, que és com un doble missatge, no? No feu coses a l'interior, feu-les a l'aire lliure, però el botellón té més a l'aire lliure per molta gent, no? És un fenomen típic de la pandèmia.
De fet, quan els mitjans de comunicació posen la carxofa, la gent que participa d'aquests botellots, ahir repassant i preparant l'entrevista escoltava algunes de les declaracions, no?, que feien aquests joves, i molts expliquen que tenen la sensació que els han pres 2 anys de vida i que el volen recuperar. Aquí també hi ha un component psicològic, és a dir, el fet d'aquest tancament de tants mesos també marca com s'està vivint aquesta reobertura i com s'està vivint, després de tots els tocs de queda nocturns, etc., aquest poder tornar a ser al carrer a la nit?
Evidentment. Perquè quan diuen que han perdut 2 anys de vida, s'ha de considerar aquesta frase, diguem-ne, d'una manera una mica diferent a com la podem considerar en termes generals, no? És a dir, per una persona d'una edat ja més de 35, 40, doncs 2 anys de la seva vida, o si vols, 2 estius de la seva vida, home, és una pèrdua, evidentment, però els estius són més o menys similars, no? A partir d'una certa edat, ja quan tens criatures o quan ja fas un altre tipus de vida, no? Però quan tens 15, 18, 20, un estiu és molt important, perquè un estiu és un moment on la gent coneix nova gent, on s'inicia la sexualitat, s'inicia el consum, descobreix altres llocs que no havia estat, viatja... És a dir, que la pèrdua que suposa per la joventut aquests 2 anys de pandèmia és molt més important que la pèrdua per una persona que ja ha tingut molts estius, que ja s'ha iniciat a totes aquestes novetats, que ja ha viatjat i que, per tant, pot aguantar una mica més aquesta pèrdua.
Per tant, també hi ha aquest component, no?, de tota aquesta part psicològica arrossegada per la pandèmia. A banda, li volia preguntar per una derivada que no sé si hauria d'anar forçosament lligada, però que sembla que hi va lligada, no?, que és aquesta part dels aldarulls de les bretolades, aquests danys per valor de 50.000 euros que xifraven a l'Autònoma, més crec que eren al voltant d'uns 5.000 euros també que xifrava Ferrocarrils de la Generalitat també per aquest mateix Baco Brotallot. No van sempre lligats, però sovint van lligats, no?, aquestes bretolades també amb aquests botellots.
Sí, perquè, com deia abans, la multitud, participar de la multitud, té un benefici, i és que hi ha la il·lusió de que tu pots gaudir d'aquella festa, d'aquella situació, sense pèrdua. És a dir, tu quan tens, quan estàs més aïllat, més sol o un grup més petit, doncs gaudeixes de les coses que vols, però sempre tens uns límits, no? Uns límits del que pots fer, un límit també, diguem-ne, de les mateixes restriccions que tu et poses, és a dir, jo no trencaré no sé què o jo no faré no sé què, és a dir, hi ha un límit que ve donat per la responsabilitat que un pren quan està sol o en un grup petit. Però quan estàs en una multitud, aquesta responsabilitat es dilueix. De tal manera que és com una mena de sense límits. No? És com si la multitud fos un sol cos i això et permetés gaudir sense límits. I per això podem veure escenes com la de l'altre dia, de no sé qui, si era un noi o una noia que es va pujar amb una maquinària que hi havia, no? Va començar a fer aquest tipus de bretolades. Bueno, són conseqüència de la dilució de la responsabilitat dins d'aquest grup que és tan gran que és impossible identificar, diguem-ne, qui ha estat. No ja només des del punt de vista policial, que això potser és possible per les càmeres, sinó des del punt de vista de la responsabilitat psicològica, és com que tothom es dilueix aquest un sol cos i, per tant, cadascú, diguem-ne, pot operar com vol.
Per tant, les conseqüències que hi haurien d'haver al darrere també s'haurien de diluir, en certa manera, entre tots els participants? O com s'hauria de poder articular en l'àmbit de les conseqüències que són evidents? Estem parlant d'aquesta quantificació econòmica.
Bueno, evidentment, cadascú té la seva responsabilitat, no? Quan tu vas a un event massiu i tothom comença a llençar la brossa al terra perquè considera que no s'ha de molestar en anar a cercar una paperera, o quan la gent comença, diguem-ne, a trencar coses perquè considera que, bueno, que com que hi ha una impunitat, doncs això es pot fer, cadascú té la seva responsabilitat. Evidentment que el grup o la massa no et treuen aquesta responsabilitat, no? Una altra cosa és, després, des del punt de vista ja més legal, com s'atribueix aquesta responsabilitat quan hi ha 8.000 persones, no? Com les autoritats poden, diguem-ne, exercir, no?, la seva autoritat i veure qui té més responsabilitat, perquè, evidentment, no tothom té el mateix comportament, no? No hem de penalitzar, criminalitzar a tothom per igual. Però és evident que cadascú ha d'assumir la seva. I hi ha alguns que tenen, diguem-ne, unes restriccions, unes autorestriccions més lleus i poden transgredir animats per la multitud, no? I amb una desinhibició que a vegades també va associada a consums, aquest fenomen, no?, de la desinhibició, que fa que tu puguis transgredir moltes normes, moltes autonormes fins i tot, doncs és fruit d'una banda de la multitud i també d'altres aspectes més personals i fins i tot inclús d'haver consumit, no? Per tant, aquesta responsabilitat és diversa, però tothom té la seva, evidentment.
Els botellots es diluiran amb la reobertura de l'oci nocturn quan aquesta es materialitzi?
Bueno, els botellons són variables perquè depenen de molts factors, no? Un, evidentment, serà aquest, és a dir, que l'oci nocturn facilitarà que alguna d'aquestes persones es trobin més còmodes, més confortables en un lloc com té altres característiques que no en un parc. Com... Aquest serà un factor. Un altre factor, evidentment, serà la climatologia, no? No és el mateix fer un botelló amb una circumstància climàtica favorable que fer-la sota la pluja o amb el fred, etc. I també amb la recuperació d'una certa normalitat d'estudi, de feina, etc. És a dir, que hi haurà factors ara que afavoriran que aquests botellons vagin a menys. Però també, com passa, està passant en molts àmbits, la pandèmia ens deixarà també noves formes, no? Veiem a la feina cada vegada el teletreball, encara que no a les magnituds que es preveien, però sí que hi ha una part que romandrà, també la telesalut romandrà, també molts aspectes formatius romandran en una dimensió virtual, i per tant aquesta pràctica del botelló sí que es reafirmarà. No sabem exactament amb quina magnitud, però no desapareixerà de manera absoluta perquè hi ha alguns hàbits que hauran quedat.
I de la part psicològica que se'n desprèn dels joves que prenen part d'aquests botellots? I dic perquè estem parlant molt de salut mental, no?, en aquest retorn a la rutina i al curs escolar, no?, de com està la salut mental dels joves. La participació massiva als botellots també explica alguna cosa de l'estat de la salut mental dels joves o són coses totalment diferents?
Bueno, si entenem la salut mental en un sentit molt ampli, és a dir, no l'associem a trastorns mentals, això és molt important, no hem de patologitzar a la població i menys als joves, si entenem salut mental com el benestar psíquic o la situació psíquica de cadascú, evidentment que té relació, perquè els joves són un col·lectiu que no coneixen la fórmula contra l'ES, no?, aquesta fórmula de que passes la targeta sense tocar la màquina, doncs els joves no poden viure sense tocar l'altre. Necessiten la socialització presencial, el cos a cos, no? Per això a vegades estan sempre donant-se empentes, abraçant-se, donant-se petons, perquè és una necessitat, el seu moment vital. Llavors, clar, retrobar-se amb un botelló, retrobar-se amb la gent, veure junts, tocar-se, abraçar-se, saltar, fins i tot barallar-se, tot això és una manera de desenvolupar i de donar un destí a aquesta necessitat psíquica que té, no? En aquest sentit, diguem-ne, que podríem dir que té un efecte terapèutic, no? D'altra banda, s'ha de dir que els botellons són temporals, és a dir, que cada jove participa d'aquests ritus, perquè són també una mena de ritus socials, durant un temps a la seva vida. No és etern. Llavors, hi ha un moment pel botelló, com hi ha un moment per anar al cau, com hi ha un moment per tenir parella i anar-se de viatge a una ciutat, com... és a dir, que entren i surten. No els hem d'associar tampoc com una cosa que els acompanyarà tota la seva vida, ni tan sols tota la seva joventut. Hi haurà una època en la que els agradarà i hi haurà una altra època en què segurament desconnectaran també d'aquestes pràctiques.
Doncs seguirem atents a com es desenvolupa tota aquesta qüestió. Hem parlat avui amb el José Ramón Ovieto, psicòleg juvenil i professor de la UOC. Moltes gràcies per haver-nos atès i que tingui un molt bon dia.
Molt bé, bon dia a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu.